Teatre radiofònic, amb amants del teatre i Cugat Mèdia, cada últim dilluns de mes a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Mercè Rodoreda i Gurgui neix a Barcelona el 1908 i mor a Girona el 1983. Va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 1980. És considerada l'escriptora de llengua catalana contemporània més influent, tal com ho testifiquen les referències d'altres autors a la seva obra i la repercussió internacional, amb traduccions en més de 30 llengües. La seva producció comprèn tots els gèneres literaris. Rodoreda conrea tant la poesia com el teatre o el conte, tot i que destaca especialment la novel·la. Escric perquè m'agrada escriure. Si no em semblés exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor. Potser és més profund, potser escric per afirmar-me, per sentir que sóc i acabo. He parlat de mi i de coses essencials en la meva vida, amb una certa manca de mesura, i la desmesura sempre m'ha fet molta por. Mercè Rodoreda. Avui els oferim el primer conte d'aquest tercer cicle dedicat a Mercè Rodoreda. Es tracta d'una lectura feminista del conte El Mirall. Roser repassa davant el mirall la seva bellesa, com ha estat la seva vida, una vida que no és la que hauria volgut, però que ha estat, com a tantes vides de dones que no han volgut, però que han estat. La Roser, a les acaballes de la seva vida, encara sent viu dintre seu el que va ser el seu primer i gran amor, i per mitjà del mirall veu transcorre tot el seu passat. Aquest capítol l'hem fet narrador, Paquita Puig, Roser, Mercè Arànega, Doctor Planes, Rafa Usero, Dependenta, Anna Pou, Helena, Núria Puigdomènec, Jaume, Toni Balaguer, Noia 1, Carme Ballesteros, Noia 2, Teresa Canes, Roger, Joan Contijoc, gravació i postproducció, Josep Maria Casas, Jeica, producció, Carme Ballesteros i Jèssica Sotodossos, i arranjament i direcció, Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força i fins al proper mes.
Consultori del doctor Planes. El doctor acaba de visitar a la senyora Roser.
Ara, senyora, tot depèn de vostè. Ja li he dit que no és una cosa greu, però pensi que per un diabètic el règim és més important que no pas els remeis, o almenys tan important com els remeis.
El doctor l'acompanyà a la porta. La senyora Roser va començar a baixar l'escala. Tenia les mans i els peus gelats. El front li bullia. Al carrer, una claror tota aflamada d'estiu l'enlluernà. Els vestits vaporosos de les noies, els tramvies grocs, els automòbils enxerolats, les frondes verdes dels arbres feien un tumult de vida ardent, però com irreal, dintre la claror implacable. Es sentia feble. Totes aquelles formes movedisses tenien una punta d'accés en els colors que la marejava una mica.
Gluten, gluten, gluten.
Anava dient en veu baixa aquell mot. Semblava que li omplís la boca d'una pasta amorfa, sense sabor. S'aturà davant l'aparador d'una joieria. Damunt dels prestatges esglaonats, folrats de vellut violeta, els brillants dels anells i de les agulles de pit llançaven uns reflexos glaçats. Al mig hi havia un ocell d'or amb les ales incrustades de rubins i els ulls de maragdes.
A la meva època eren moda els diamants. He anat sembrant per França totes les meves joies de jove, les que m'havia regalat el meu marit. Què hauria dit si no s'hagués mort? Ni ho puc imaginar. Els morts fan por perquè estan quiets. Les coses que jo m'enduré amb mi. Ai, quieta, quieta, quieta.
Anava mirant les joies una a una i feia un esforç per oblidar la mala estona passada a casa del metge. Mentre li prenia l'atenció de la sang, havia suat d'angúnia. El braçalet fred de cauxú voltant el braç amb la pell d'una blancor malaltissa. L'agulla que oscil·lava es palpà l'agulla del pit.
L'he agafat quan m'he tornat a posar el vestit.
El vidre de l'aparador reflectí la seva mà. Una mà llarga, solcada de venes fosques amb els dits deformats a les juntures. Lenta, com una bèstia malalta. Dues noies es van aturar al seu costat.
La que m'agrada més és aquella. Veus? Allà darrere. La que té 7 brillants de rengle.
Vols dir?
Les veus de les noies la tragueren de la seva somnolència. S'havia arribat a familiaritzar amb el francès, però encara se li escapava alguna paraula.
Hi ha dies que això em fa posar nerviosa, i aleshores em dic que haig de tornar a Barcelona sola, encara que sigui a peu. Què faig plantada aquí?
Quan anava a travessar el carrer, un senyor amb barret de palla li agafà el braç. L'acompanyà fins a la vorera.
Gràcies, moltes gràcies. Tots aquests cotxes a la meva edat fan una mica de por.
La plaça Gambetà era plena de gent i les terrasses dels cafès estaven atapeïdes. L'aire era tebi, tot i que el sol encara cremava. S'aturà al mig de la plaça sota un magnolier. Hi havia senyores assegudes a l'ombra. Feien mitja o enraonaven plàcidament mentre les criatures corrien i cridaven. De les magnòlies obertes, voltades d'abelles, li arribà una olor àcida. Es va treure el mocador de la bossa brodada de granets i s'aixugà l'ull esquerre curosament.
Això sol passar a les persones que han estat massa felices.
Li havia dit el seu oculista feia molts anys, tot somrient.
Les llàgrimes han de sortir d'una manera o altra.
Caminava a poc, petita i corbada. El sol li feia brillar l'abric d'otomà d'un color negre verdós, usat als colzes i sota els braços. Una mica d'aire li portava encara, atenuat per la distància, una mica de perfum de magnòlia amb una carícia lleugera, com de dits enfebrats. Quan arribà davant de la vella d'or, va dubtar una mica i entrà. Una olor densa de pasta de full i de crema li omplí la boca de saliva. Les galtes se li havien rosat. Obria i tancava la mà amb un cert desfici, inconscientment. Davant seu tenia una estesa de safates plenes de pastissos. N'hi havia de daurats, flonjos, lleugers, que es devien fondre a la boca. N'hi havia de feixucs, grassos, regalimosos de licor, coberts d'una crosta de caramel lluent com vidre.
I vostè, senyora?
Mig quilo de galetes.
La dependenta li va somriure i agafar una paperina grossa. Mentre la hi omplia, anava estudiant les safates.
De vainilla, també?
Sí, i barquets d'aquells d'allà baix. Aquells de les cireretes. Només dos d'aquells. Me'ls menjaré aquí mateix.
La Roser va començar a caminar a carrer judaic amunt pel cantó de l'ombra. Se sentia la boca dolça i una dent començà a fer-li mal. Duia la paperina de les galetes i una paperina de caramels a dintre la bossa.
Ja sóc a casa.
Helena, la seva jove, cosia asseguda vora la reixa del jardí.
Què li ha dit el metge?
El metge? Quin metge?
Un tros enllà, el seu net furgava la terra vora una mata de clavells. Quan va sentir la veu de l'àvia, es va girar i digué: Àvia, vingui! Miri com planto girassols.
Ja li vaig dir al noi que no li compressin el càvec. Ens destrossarà tot el jardí.
No tingui por, ja el vigilo. No havia dit que aniria a casa del metge?
La Roser mentí perquè la molestava l'interès de la seva jove.
Hi aniré un altre dia. Amb aquest bon temps m'he estimat més anar a passeig. Què vols que em digui el metge?
Va estrènyer la bossa amb un reflex irritat i sentir petar les galetes.
Què vols que em digui el metge?
S'apropà el net i el mirà una estona com cavava.
Au, planta, planta. Tinc ganes d'estar sola, de reposar. La cambra és el meu món, ple de secrets, de retrats de persones que ni el meu fill ni la meva jove coneixen.
Quan hi entrà, el mirall de l'armari reflectia el jardí verd, misteriós, apenes visible darrere les ballestes de la persiana tirada, com un paisatge de somni. Va tancar la porta, es va treure l'abric i s'assegué vora de la finestra a la butaca de vímet. Es descalçà penosament. Per arribar-se als peus havia de fer un esforç infinit. Deixà les sabates al costat de la butaca, estirà les cames, va fer moure els dits dels peus i pensà en les galetes.
Que vagin a passeig els metges i els seus règims.
Començà a menjar-se-les a poc perquè li duressin més estona dintre de la boca. Amb la llengua treia la pasta que se li enganxava entre els queixals. L'estómac li començà a pesar, com si se li hagués anat instal·lant una bola de guix, i les parpelles se li cluïen. La Roser agafà el mirall de mà.
És un record del meu casament, l'obsequi del padrí de boda. El marc és d'argent reposat amb unes fulles de llorer entrecreuades amb cintes.
I la Roser va veure en el mirall un rostre de sexagenària, una mica congestionat, amb una pell molt fina cosida d'arrugues com una poma, amb dues bosses blaves i flonges sota els ulls. Pensar en melangia.
Té els ulls verds i els cabells negres per fer-te fer una bogeria.
Ho havia dit un dels meus pretendents a Roger, quan Roger encara no em coneixia. Cabells negres.
Dintre del mirall hi havia uns cabells blancs, esgrogueïts i escassos, estirats damunt del front ratllat d'arrugues. Sense deixar el mirall, amb la mà esquerra, agafà una altra galeta.
Per què no vol ballar amb mi?
Aquell dia en Roger no ballava. Parlava amb un senyor vell, dret al peu d'una finestra del saló. Em va semblar que estava inquiet. Mirava algú que jo, des d'on era, no podia veure. Per entre les espatlles de les parelles que ballaven, de tant en tant, veia la gardènia que ell duia a la solapa.
Per què no vol ballar amb mi?
Jaume Mas, el meu marit, havia entrat dins la meva vida així, tímidament, mentre jo em mirava en Roger i pensava en aquella tarda, i tenia unes ganes terribles de cridar.
En Jaume havia entrat a la vida de la Roser una mica massa tard, però en el precís moment en què ella naufragava.
Està cansada?
Ella mirava el ventall, les barnilles de nacre i la borla de seda. S'havia fet fer un vestit malva amb un pom de lilàs a la cintura. Se l'havia fet fer pensant en els mots d'en Roger.
Ens hem començat a estimar sota el signe dels lilàs. Hi havia un massís en el parc i branques en els gerros de la cambra. Si en Roger s'apropés, veuria el paisatge que hi havia en el ventall. Tendre, tendre, verd poma, amb un cel de color de préssec. Però no vingué, i em penso que ni em va veure, i jo tenia ganes de cridar.
No vol ballar?
Em va fer una pena. Una pena sobtada, com si tot d'una m'haguessin ensenyat un condemnat. Va ser tot mirant Roger que vaig triar-lo com a víctima. Havia passat tot un mes. L'home que tancava el parc ens havia renyat perquè l'havien fet esperar. Començaven a encendre els llums del carrer i plovisquejava. Damunt la sorra, prop del banc on havíem estat asseguts, jo havia escrit Roger amb la punta del paraigua. I la pluja petita després devia haver esborrat el nom a poc. És trist aquest vals. Trist com la claror de la tarda quan sortíem del parc. Àgata ballant. amb les espatlles nues, Àgata. El seu vestit era blanc com les fulles de les margarides i duia un collar de rubins lluents, com gotes de sang fresca. Amants. Àgata i Roger, amants. Feia pocs dies que m'ho havien dit. Amants de sempre. Roger i Àgata, Roger. Quan jo escrivia Roger damunt la sorra, i amants ell i jo aquella tarda. La primera, l'última tarda. Van quedar unes quantes gotes de sang damunt del llençol blanc, vermella com els rubins del collar de l'Àgata. Tornava a sentir la veu d'en Roger quan amb l'última abraçada va preguntar-me:
no et trobes bé?
Tot tan lluny. Els petons, la sang, el perfum dels lilàs. Em vaig trobar al mig del saló ballant, prop de la meva cara, una cara sense expressió, i les galtes una mica massa rodones del qui després fou el meu marit.
Des del jardí se sentí la veu de l'Helena.
Agafa la regadora petita i ajuda'm a regar. Ah, i rega també els geranis.
Al jardí, la seva jove devia haver tancat la reixa amb clau com cada tarda. Després regaria els crisantems que ja començaven a tenir els brots alts. La Roser sospirà. Va fer girar el mirall cap a un costat.
Havia tingut les orelles petites, nacrades, els lòbuls lleument rosats. En tinc un desquinçat. Quan criava el meu fill, hauria volgut que es digués Roger. Duia unes arracades llargues de maragdes i diamants. Amb una mà petita d'infant que tot just comença a caminar, m'agafava els llavis. Amb els dits estrenyia fort. A vegades la mà semblava que volia agafar l'aire. Un dia estirà l'arracada furiosament. Amb l'arracada a la mà anava xuclant el pit esquitxat de sang. El dia que em vaig casar, a l'altar hi havia lilàs blancs, com si fossin lilàs d'un altre món. D'un món de morts. Tenia por. I em vingueren ganes de fugir. M'enfonsava. M'enfonsava en un pou negre. Dues mans invisibles m'agafaven el cap i m'estiraven avall. Avall i enrere.
Recordes quan ens vam conèixer? Vaig dir-te, vols ballar amb mi?
És un record que m'omplirà tota la vida. Una nit, quan em va abraçar, va dir-me...
Digues el meu nom. Digues el meu nom.
I jo pensava, Roger! No vaig dir-ho, només vaig pensar-ho, però el meu marit va apartar-se. No vaig entendre què va dir. Mai no he pogut saber què va dir. Vaig endevinar que es vestia i vaig sentir el cop de porta del carrer i els seus passos que s'allunyaven sobre l'empedrat. Ni estava trista, ni tenia ganes de plorar. Semblava que m'haguessin convertit en una pedra. Vaig passar-me la mà pel ventre. El fill de Roger viuria i li podria donar el seu nom.
La Roser es va despertar, que encara era fosc. Algú plorava al seu costat. Sentia olor de nit i de vent. Havia tornat.
Sentir-lo sofrir em calmava. Plorava amb el cap prop de la meva espatlla. Era dels seus cabells que em venia l'olor de vent i de nit. A la pell sentia el seu respir cremant, tallat pels sanglots. Dintre del meu ventre hi havia un altre respir que em cremava. Totes les gotes de sang s'ajuntaven. Es feien carn. Jo estava quieta i mirava l'ombra que encara quedava en els racons de la cambra i que l'alba anava devorant. Dintre meu hi havia un monstre. Una bola sense peus i sense mans. Em semblà que el meu ventre es movia, que les mans es formaven mentre jo mirava. Em penyia per sortir. Un doll amarg i agre em pujà fins a la boca. Ell plorava i jo vaig adormir-me. Sota els gerros plens de lilàs hi havia tot d'estrelles morades, tot de flors petites que havien caigut. Roger es vestia. Al costat esquerre de la camisa duia les seves inicials bordades, una R i una G. Jo també havia de vestir-me, però trigava com si tingués por que el gest més insignificant hauria de trencar aquell cristall de felicitat, trista i fràgil. Com si la meva desesma pogués fer durar aquella tarda anys i anys. Quan vam sortir al carrer, ens vam aturar sota un fanal. Ens vam donar la mà, com si només fóssim amics, i ens vam dir adéu. I havíem baixat l'escala aturant-nos a cada graó per besar-nos. Quan vaig quedar sola vaig pensar: no ens veurem mai més com avui. Vaig mirar al meu voltant per poder tenir alguna cosa meva. La claror del fanal, el cel color de violeta, una finestra amb llum. Vaig començar a caminar. Després, el ball, Àgata, el fill, el meu casament.
La Roser només tenia esma per dir:
no cridis!
En Jaume anava amunt i avall de la cambra. De tant en tant obria un calaix del tocador i el tancava amb fúria, amb un cop sec i brutal.
Per què et vas casar amb mi? Per què?
No cridis, no cridis, tothom et sentirà, no cridis!
El teu passat, el teu passat! Si almenys el teu passat fos mort! Però no ho és, ha viscut entre nosaltres. El teu passat ha viscut entre nosaltres i ha respirat de dia i de nit com si fos una persona viva. Sempre, sempre! He arribat a un moment en què per poder viure em cal saber que sóc necessari a algú.
Malalta. Ara sóc vella i estic malalta. I la meva joventut... per un diabètic, el règim és més important que els remeis. El que em fa trobar malament no són les galetes. És el sol. He passat massa estona pel sol. Aquest mirall ho sap tot. Els meus ulls verds i els meus cabells negres encara són a dins. Amagats, però a dins... La primera cosa que van fer va ser apropar-li el mirall als llavis. Aquest mateix mirall, de moment no es va entelar.
Encara el salvarem, d'estic segur.
I el metge em mirava com si volgués donar-me ànims, com si per mi fos una tragèdia que el meu marit s'hagués volgut penjar. També havia sofert jo i no m'havia penjat.
Encara el salvarem.
Li va quedar una taca morada al coll, una ratlla, que va trigar temps a esborrar-se. Aquella nit el vaig vetllar. Havia triat l'aniversari del nostre casament i jo no li perdonava que l'haguessin salvat.
Aquests darrers temps només et veia amb aquell vestit malva i amb el pom de lilàs del dia que et vaig conèixer al ball. Em mires com si et fes por. Per què t'he de fer por jo? Sí, per què?
Ara, sobretot, que ja és com la història d'un altre. El meu fill, el meu marit, Roger... no res, ningú. He viscut sola. Estic sola. Sola amb tot aquest feix de records morts que podrien ser meus o no ser-ho. Inútils, sòrdids. 60 anys i malalta. I un fill que no estimo perquè s'assembla en Roger. El meu fill s'ha anat venent les meves joies per poder viure i m'ha tret del meu país. Estúpid! Calb i estúpid! El vaig vetllar tota la nit i a la matinada em va demanar un vas d'aigua. Gairebé no podia parlar. Va fer un gest cansat amb la mà. Va veure un glob, em va retenir la mà i em va demanar que el besés.
Per caritat, encara que et faci por.
Vaig ajupir-me per besar-lo, i quan vaig tenir el seu rostre a la vora vaig escopir-lo. Vaig escopir-lo, vaig escopir-lo i vaig fugir. Em semblava que ja era mort. Quan va morir al cap d'uns quants anys, no vaig plorar gens. I deu ser l'única persona que m'ha estimat. A mi no, no. A l'altra, a la que havia viscut aquí dintre.
La Roser aixecà la mà a poc amb el mirall. Tenia a tocar el cantell de marbre de la tauleta de nit. Va dubtar un instant. El trencaria?
Sóc tant del meu temps encara. Tant del meu temps.
Abaixà lentament el braç i tirà el mirall sobre el llit. Se sentien passos al corredor. Era el seu fill. Devia haver plegat més d'hora. Va sentir que deia: Helena, saps si la mamà ja ha anat a casa del metge?
El metge, el metge. Ja tenim tema per l'hora de sopar.
La Roser recollí les engrunes de galeta que li havien caigut a la falda, obrí la persiana i les llançà al jardí.
Doncs aquest ha estat El Mirall, el primer conte de Mercè Rodoreda d'aquest espai mensual de radioteatre, uns programes que fem amb Associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar el proper mes al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.